Bona nit. Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres amb una nova cita del programa Perfils a Ràdio Falset.
Un programa pensat perquè us agrada i us faci passar una estona agradable.
Al mateix temps que també volem que us interessi el seu contingut.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
Volem agafar diferents perfils del personatge i per això el nom del programa, Perfils.
Perquè buscarem el perfil personal de l'entrevistat, el perfil professional i també l'altre perfil, que potser desconeixem, el perfil més humà.
Volem, si es deixa, descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més que no pas el personatge.
El programa consta de tres parts que corresponen als tres perfils als quals abocarem la nostra conversa amb la persona convidada. Començarem amb el primer perfil. Parlem de la seva història personal.
Després enfocarem el perfil professional del personatge i parlarem de la seva tasca més coneguda. I acabarem amb el perfil humà i coneixerem més a la persona que s'amaga darrere del personatge.
Ja, sense més preàmbuls, comencem amb el programa Perfils.
El personatge d'avui va néixer a Barcelona ara fa 54 anys. Està casat amb una falsetana amb la que té dos fills. Podem afirmar que en el món de les finances es mou com un pez en el agua, que el que més s'enyora de viure terra endins és del mar. Una de les seves aficions, que té quan té una estona lliure, que ara em sembla que en té poques, és córrer. Fa uns anys va participar en diverses maratons com a membre de l'equip Nike. Avui parlem d'en Jesús Torralba. Avui parlem de l'alcalde de Falset.
Bona nit, Jesús.
Hola, molt bona nit.
Bona nit.
Hola.
Bé, ja hem dit que vas néixer a Barcelona. On vas viure quan eres petit?
A Gavà. Gavà és un poble que està a uns 19 quilòmetres de Barcelona. Recordo que quan jugàvem al carrer encara, i aquest tio, com, bueno, jo tinc la necessitat de desplaçar-me molt en cotxe, i un dia d'aquests em venia a la ment pues, aquells carrers sense asfaltar, pràcticament sense cotxes, un poble relativament petit per l'època en la que estàvem, i amb la gran sort de poder jugar amb els meus amics i veïns pel carrer, fins a, sobretot a l'estiu, fins a hores ja una mica tard.
Te'n recordes de la teva primera escola, els teus primers mestres? Què ens podries dir?
Mira, la meva primera escola va ser... A més, era molt a prop de casa, era a 5-10 minuts escassos, a pas d'un criu petit, clar. I era una escola dels que deien l'època nacional, evidentment. Per la meva edat doncs, vaig tenir, entre comillas, la gran sort de viure una època amb el dictador. I des de llavors me'n recordo de molts detalls d'aquella època, no? Des de tenir de cantar al pati de l'escola el Dichós que era el sol, fins a altres lindezes de l'època. I sobretot me'n recordo d'un mestre, que jo hauria tenir doncs, com a 6 o 7 anys, que li deien Don Bartolomé, perquè en aquell temps els mestres eren tractats amb aquest tractament, que jo penso que va ser el mestre que més em va impressionar, però per la seva bondat, bàsicament. I després hi havia un altre recordo, que era un energúmen, no? Perquè no li podia dir d'una altra manera, encara me'n recordo, i me'n recordo amb una certa tristesa, sobretot per la perspectiva que et dona el temps, que es deia Xavier, i me'n recordo perfectament del cognom, però no el diré, que era per mi una persona enorme, era molt gran, i tenia la mala costum de quan volia castigar un nen, que en aquella època, desgraciadament, eren freqüents els càstigs físics, els agafava de les orelles i els aixecava fins a l'alçada de la seva cara. I a més els renyia, els renyava allà davant, no? I això és una cosa que realment jo ho tinc molt present i de vegades quan la ment se te'n va cap enrere ho recordes amb tristesa, però ho recordes al fil de cap.
I tu t'ho havien fet això?
A mi sí, i tant, que m'ho havien fet.
Com a tots, suposo.
Sí. Bueno, i el de les regles, posant els dits així, juntets, i la regla que tenia un fil... El cantó el tenia de ferro, doncs bueno, ni t'explico ja.
I què tal? Eres bon estudiant?
Sí. El que passa que era el segon de la classe. Perquè el primer era el fill d'aquest senyor que t'estava dient.
Tenia
gana, vaja. Sí. A més, estava en primera fila. En aquella època, doncs, teòricament, els que en teoria anàvem doncs, una mica més avançats, doncs, estaves en primera fila, amb aquelles tarimes aquelles taules petites, i sí, sí, ho recordo.
Alguna anècdota, a part de les escolars d'aquella època?
Jo diria que fins i tot prèvia, en aquella època, també és una cosa que tinc gravat a la meva ment. Jo pues, bueno, sempre he sigut, i suposo que això ve de mena, la meva família també ho és, són persones molt vitals, molt actives, i recordo, jo devia tenir només de 3 anyets, els meus pares vivien en una casa, l'origen és bastant humil, gent treballadora, i recordo que un dia doncs, va marxar la meva mare i em va deixar amb la meva àvia, àvia materna, la seva mare. I jo vaig agafar una escombra, me la vaig ficar sota les cames, com si fos un cavall, i vaig anar corrents fins a un mercat, un mercadillo que feien, i allà em vaig perdre. Recordo encara que em van trobar la Guàrdia Urbana de Gavà, i fins i tot encara recordo la cara de la meva mare, la cara de pena i l'espantada que estava de que un nen tan petit doncs, hagués pogut perdre en aquella època. No?
On has viscut al llarg de la teva vida?
Uf!
Un petit, doncs...
Uf! Mira, si sóc capaç de recordar tots els llocs, podríem començar per Gavà, podria continuar per Sant Joan d'Espí, podria continuar pues, per Sant Joan d'Espí... Bueno, Sant Joan d'Espí hi ha 3 llocs diferents... Podríem continuar per el Vendrell, podríem continuar per Tarragona, podríem continuar a Madrid, a una part de la meva vida també a Vilanova i Geltrú, a Barcelona, a Andalusia, una vegada sense viure, però anant-hi molt sovint, vull dir, la veritat és que he viscut en molts llocs diferents. I la veritat és que no me'n penedeixo, perquè de tots ells sempre en treus experiències que, evidentment, t'ajuden a entendre segurament la forma de pensar de molta gent i de molt diverses
procedències. D'aquests llocs que has dit tu, on t'has sentit més a gust? Sense desmereixer els altres, eh? Vull dir, aviam, jo... més que res perquè per les circumstàncies
sí,
del moment.
Bueno, jo necessito veure el mar. Jo de petit recordo que quan vivia a Gavà, de la zona on jo vivia, que era la zona antiga de Gavà, fins a la platja hi ha uns 6 quilòmetres, la carretera aquella que avui va fins a l'autovia de Castelldefels. I recordo que en aquella època, doncs amb 4 o 5 anyets, o bé el meu pare o bé algun veí d'allà, a l'estiu, amb una certa freqüència agafàvem la bicicleta i on pujava el quadro, la part de dalt, i anàvem fins a la platja, i recordo aquelles dunes pràcticament desertes, sense gent, i que bueno, t'ajudava a poder jugar tranquil·lament amb una pilota per la sorra, i la veritat és que bueno, valia la pena i guardo un gran record d'això. Per tant, necessito viure a prop del mar. L'època que he viscut més a prop del mar ha sigut l'època que hem estat, la meva dona actual i jo, a Vilanova i Geltrú, que és un lloc molt agradable, és una població ja gran, però que realment té un encant especial.
Recordes algun fet rellevant de joventut que d'alguna manera puguis dir que t'ha marcat? O...
Sí, el meu primer treball, però no tant pel treball, sinó per el que va significar de ruptura amb la meva vida quotidiana. Com us deia, jo vivia a Gavà, 19 quilòmetres de Barcelona, als anys... Pues,
quina edat, més o menys? Podria ser
14 això? Anys. 14. Jo vaig començar a treballar 14 anys i mig, vull dir, entre 14 i 15 anys. Jo feia els 15 anys a l'agost i vaig començar a treballar a l'abril. I jo estava estudiant el batxillerat. Batxillerat elemental en aquell moment, però bueno, jo vaig acabar quart, revàlida, i bueno, aleshores tenies de començar l'institut. I acabant l'època en qüestió no hi havia institut. I jo volia continuar estudiant. El meu pare m'havia fet la proposta de que entrés a la fàbrica Roca, que és on ell treballava, treballava d'operari en aquella fàbrica, i clar, se suposava que com una bona part d'acabar, doncs el nen, quan ja tenia una certa edat, doncs, tenia d'entrar d'aprenent a la fàbrica Roca. I era una mica el futur bueno, que en principi estava quasi marcat. I jo que, bueno, suposo que això també ve de mena, soc una mica rebel, li vaig dir a mon pare que no volia entrar a treballar a la Roca. I bueno, pues, si vols estudiar, busca't la vida. Amb 14 anys, I vaig agafar la Vanguardia, que no me'n recordo, vaig començar a mirar les fulles de...
Els classificats.
Sí, ofertes de treball. I vaig veure que amb una companyia d'assegurances necessitaven doncs, un botó. Bueno, doncs ja que em vaig jo. Agafo l'autobús i el metro, vaig a la plaça de Catalunya, que era al costat del Corte Inglés, a més, actual, hi havia una companyia d'assegurances, i vaig anar allà. Vaig fer unes proves I m'ha dit, va, torna a la tarda, que bueno, ja ho veurem. I vaig veure un munt de gent allà, nois joves també, i sí, sí, a la tarda, però si al matí érem, no sé, 14 o 15, a la tarda em vaig trobar amb dos o tres només. I, bueno, al final vam tenir diverses entrevistes i finalment dels dos o tres vam entrar, bueno, dels, de la tarda vam entrar dos nois. I clar, ja et deia abans que no tant per la pròpia feina, que al final era una feina molt senzilla, però que també guardo molt bon record, el sou era 1.500 pessetes al mes, que me les gastava amb desplaçaments, però bueno. I allò, el que sí que em va ajudar va ser aprendre la decisió de continuar estudiant i treballant. I aleshores, amb 14 anys i mig, o 15 pràcticament, jo vaig acabar a les 6 del matí cada dia, agafava el meu autobús, m'anava a treballar, i després doncs em menjava un bocata, un entrepà, m'anava al carrer Carme, a la Biblioteca Central, estudiava, i a les 7 de la tarda m'anava a l'institut. I de 7 a 10, doncs jo estava estudiant. Clar, jo va canviar radicalment la meva vida, d'estar sense treballar i més o menys ben protegit i ben a prop dels pares i la família, doncs a trobar-te de la nit al dia doncs amb un canvi d'horari, un canvi d'activitat i una activitat bastant, bastant frenètica.
A nivell personal, el fet de viure al Priorat, què t'ha portat?
Descobrir una natura i un paisatge que jo no havia estat capaç de valorar fins que no he viscut definitivament aquí. I descobrir, i no voldria que semblés tòpic, la bona gent que hi ha. Hi ha tot, però descobrir sobretot la bona gent. Descobrir la capacitat que té la gent de participar en temes de forma desinteressada. En grans ciutats, jo he estat vivint a Madrid, abans no sé si ho he dit, però una bona època, 8 anys, en ciutats tot està molt despersonalitzat, vull dir, la gent, bueno, pots estar molt a prop des d'un punt de vista físic, però estàs molt lluny des d'un punt de vista de proximitat personal. I aquest és un tema que a mi, a part de que m'ha enganxat, m'ha sorprès d'inici, però que valoro moltíssim, i és una de les qüestions que a mi m'agradaria que fossin capaços entre tots de conservar-ho.
A nivell d'estudis, que parlàvem abans, quins estudis tens? Què has fet?
Vaig acabar el batxillerat superior i vaig ser capaç d'encetar com un parell de carreres, però sense acabar-les, evidentment. Perquè tot just en aquell moment, als anys, parlo, pues, els 70, 71, ja quan el dictador ja estava apuntant el que finalment va succeir el 75, doncs jo vaig començar a estudiar arquitectura tècnica a la facultat, i era l'època en la que les vagues i el tancament de la facultat era, pues, bastant freqüent. Clar, jo tenia de fer un esforç important, aixecant-me molt aviat al matí, menjant de qualsevol manera, un bocat els dies que menjava, i continuar la tarda, i en el moment en què vaig veure que tot allò s'anava en orris i el meu esforç, pues, realment, pues, podia estar més o menys justificada la vaga, però això no té res a veure, no? Però que el gran esforç que jo tenia de fer diari pues no era possible, materialitzar-ho en un èxit o en lograr, doncs, el que a mi m'agradava en aquella època, doncs vaig decidir deixar-ho. I sobretot per aquella època jo ja havia començat a treballar a l'empresa que treballo actualment, i veia que professionalment, enfocant des d'un punt de vista d'ampliar coneixements financers, doncs vaig enfocar per aquesta via. Vaig començar també econòmiques, però també he passat altres coses el mateix, perquè era la mateixa època.
Has parlat abans de al final de més o menys de la dictadura, tot això. Quin fet històric creus tu que és més rellevant, o per tu és més rellevant?
A mi m'ha impactat molt la mort del dictador el dia 20 de novembre del 75, i m'ha impactat molt perquè jo estava fent la mili i estava de guàrdia. I per tant, excuso, dius el que va passar aquella nit, no? El que va passar aquella tarda, el que van passar els següents dies. És a dir, tot era una tensió permanent, i tot era estar esperant aconteixements que ningú podia preveure quin nivell podien tenir, no? Per tant, van ser moments molt tensos, i van ser moments en els quals, bueno, encara que no vulguis, se't queden a la memòria, no? Per la part que d'una o altra manera podies preveure que podien passar els certs aconteixements.
De fet, vas viure aquest fet històric, diguem.
Sí, 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 sí. En vivo i en directe, a més, no? Molt a prop, sí.
Tens algun referent a la teva vida? Alguna persona que t'hagi marcat? Algun referent?
Cosa,
algun fet, alguna cosa?
Sí, jo he de confessar, i potser ho confesso una mica tard, no? Perquè m'hagués agradat dir-li amb ell directament, el meu pare. Però el meu pare perquè era un lluitador, perquè era una persona que, tot i la seva manca de qualificació professional, va ser tota la vida un lluitador. I això, aquest aspecte és un dels valors que ens va transmetre bueno, a la meva germana i a mi.
A què t'agrada més? Una bona conversa o llegir un llibre?
Disfruto amb les dues coses. El que passa és que tinc més possibilitat de tenir converses que no pas llegir llibres, sobretot en l'última etapa de la meva vida. Tinc molt poquet temps per poder estar relaxat, que és com es pot disfrutar d'un bon llibre, perquè aquest espai de temps, el poc temps que tinc, intento disfrutar de la meva família, dels meus fills petits, que bueno, que avui per avui m'omplen molt.
Quina virtut creus que tens?
Ui, no ho sé. Jo crec que del meu pare vaig intentar aprendre que quan un vol una cosa i la vol fermament i entens que val la pena lluitar per alguna cosa, sobretot quan estàs convençut de que val la pena lluitar per alguna cosa, em costa molt deixar de fer-ho. I fins que no aconsegueixo, és difícil de rendir-me. Això no vol dir que totes les coses que he encetat a la meva vida les hagi pogut acabar, no? Perquè, bueno, doncs, per exemple, algo que no parlo habitualment, però bueno, jo estic divorciat, i del meu matrimoni anterior doncs, en tinc dos fills, hi ha dos fills grans, i pràcticament bueno, tots dos tenen parella i tal. I clar, aquest també és un aspecte de la meva vida que, bueno, doncs que és una frustració i per tant, com a tal frustració doncs, t'impacta i et marca encara que no vulguis. No?
Defectes, suposo que en tens com tots i diràs que
molts.
Sí, però un que més o menys d'estar aquí potser una miqueta més, podries dir-ho?
O que et molesti, que et molesti, dius, me'l vull corregir i no.
Soc molt impacient, molt impacient. I també és cert una cosa, que amb els anys també vas evolucionant i comences a entendre que la impaciència tampoc no condueix a res, no? Per tant, soc impacient, m'ho reconec, però bueno, intento
controlar-lo
totes les vegades que puc.
Molt bé. Si et sembla, ja passem ja al següent perfil, que seria, diguem-ne, el perfil professional o el perfil més públic, en el qual la gent te coneix més, que en aquest cas, diguem-ne, que és la faceta d'alcalde, no? Encara que professionalment tinguis altres feines. Per començar aquesta pregunta, podríem... Des de quan et va interessar el món de la política?
El món de la política?
En general?
No m'havia interessat mai. Mai des d'un punt de vista de participar directament. Bueno, sí, quan era jove i vaig tenir a córrer moltes vegades davant dels grisos de l'època, doncs sí, perquè bueno, quan un és jove és rebel i per tant val la pena apurar el tema. Però ja des d'un punt de vista de participació activa no m'ho havia plantejat mai. Evidentment que sí que entenc que sóc una persona que ha tingut sempre inquietuds polítiques, suposo que també per orígens doncs, més orientades cap a l'esquerra, però ni m'havia plantejat mai, us ho asseguro, el participar de forma activa en cap llista, ni en cap elecció, ni en cap història similar.
Quina és la tasca com a alcalde que creus que és més pesada o que et costa més?
L'acceptar que no... Quan no hi ha possibilitat de dialogar, encara que sigui amb l'oposició, i tot i que ja sé que no és una tasca com a...
Sí.
La que jo pugui decidir definitivament, perquè això és una qüestió de més d'un, és aquesta impossibilitat que estic veient, de no sé per què, no ho he entès encara, de no poder comunicar. Soc una persona que intento, en la mida que puc, comunicar amb la gent que tinc al costat, intento arribar a la gent i m'agrada rebre doncs, uns inputs similars, poder dialogar i poder apropar-me a la gent des d'un punt de vista personal. En el moment en què això no és possible, com estic observant, per almenys en els darrers temps, no sé si la situació es modificarà, em sento incòmode, no estic bé, no estic satisfet d'aquest tema.
Perdó. Què creus, que la vida social de Falset està molt polititzada?
Jo entenc que, perdó, depèn de les persones també. És cert que en un entorn com el de Falset, que és un entorn relativament petit, bueno, pues, pot tenir el seu interès, el fet de, sobretot en els darrers temps, d'aquestes diferències d'orientació política que pot haver. Però, com deia abans, entenc que és bo, que és positiu que la gent s'interessi pels temes del poble, perquè, a més, amb la participació que jo deia abans, que observo que hi ha per part d'una gran quantitat de persones amb diferents associacions, és bo que la gent tingui opinió. I també entenc que és bo que la gent bueno, parli obertament, però aparcant el ressentiment. I parlar obertament, però amb la llibertat de que opino d'aquesta manera, i pel fet d'opinar d'aquesta manera, quan passi pel costat teu, no em giris la cara i no em saludis, com en alguns moments està passant. I a mi això em dol. Em dol des d'un punt de vista humà, perquè en aquests moments, doncs, a mi, persones que m'havien saludat durant tot el temps que estic aquí, doncs algun d'ells, que evidentment està amb l'altra banda, resulta que en el moment en què passes dius bon dia, doncs et giren la cara o simplement t'ignoren. A mi això em dol i em molesta.
Abans comentàvem d'això, no? De les coses més pesades, però també suposo que el fet de ser alcalde també et dona satisfaccions, no? Diguem-ne. Quina seria la faceta més bonica o més satisfactòria com a alcalde?
Jo t'ho resumiria en només dues paraules: sentir-te útil. Aquest és un sentiment que totes les persones necessitem tenir. En qualsevol faceta de la vida, a part de sentir-te estimat, per descomptat, però sentir-te útil és la, jo diria que és una de les parts o una de les facetes de la vida que efectivament donen motiu a molts dels esforços que s'estan fent, no? I no solament jo, sinó la gent que està col·laborant dins de l'equip de govern, i com sabeu, doncs no ens mouen cap interès econòmic. Per tant, aquest sentiment de sentir-te útil i intentar fer coses pel lloc on vius, siguis o no siguis del lloc, perquè evidentment jo no sóc d'aquí, com sabeu perfectament, però estic, crec, plenament identificat amb el que entenem que necessita Falset i farem els possibles per aconseguir-ho.
Tu, per exemple, parles que doncs, la política no t'interessa, però clar, ser alcalde vol dir entrar en política. Llavors te van vindre a buscar per entrar en política.
Correcte.
No t'ho pensaves que tindries aquests problemes que ara estàs explicant?
En absolut.
Perquè clar, és política vol dir posar-te amb la gent, enfrontar-te amb la gent, solucionar problemes de la gent, anar contra la gent perquè hi ha unes decisions que a alguns no els agraden, etc. És una mica...
Quan algunes persones que no són d'aquí de Falset em van venir a buscar, bàsicament gent de Tarragona i de Barcelona que conec, jo em vaig negar rotundament a participar en cap llista, i encara era al voltant, si les eleccions van ser el 27 de maig, al mes de finals de març, jo no havia dit que sí, em presentava a les llistes del PSC ni de cap altre partit, perquè no m'havia presentat mai. Quan jo vaig dir, finals de març era, la tercera, quarta setmana de març, que m'ho podria pensar després de negar el voler incorporar-me a les llistes en diverses ocasions, va ser amb una sola condició. I era, primera, no tenir una dependència de vot de cap partit. La disciplina de partit, en principi, per mi, si no estava d'acord, evidentment, les propostes no tenia per què assumir-les, m'ho van acceptar, i que la llista la faria jo. Si trobava gent que efectivament tinguessin unes idees que esborressin de la ment de determinats polítics el ressentiment, la rancúnia i el passar factura de no sé quines coses que no m'interessen perquè són coses del passat. I el passat, sobretot quan el passat no és positiu, no suma, més aviat resta. A partir d'aquí, tens raó, jo abans deia, no m'havia interessat mai la política activa com a participació personal, però en el moment en què m'accepten una mica les premisses que comento respecte d'una certa independència dintre d'unes cicles, evidentment, i la possibilitat de fer una llista en funció de trobar persones que coincidíssim amb els plantejaments de no estar pendent del passat, sinó mirar de cara al futur, començo a animar-me, evidentment. I el que en un principi a mi no m'havia interessat, precisament per la gent que estàvem a la llista, em motiva a dir, bueno, anem a provar-ho, i anem a fer una aventura, anem a fer un repte, anem a afrontar un repte, que pot representar, sota la nostra visió d'aquell moment, aportar coses que entenem perdó, que Falset necessita. I així va començar el tema. I, si no m'equivoco, va ser a primers d'abril, quan la presentació de llistes era el 23 d'abril, era per Sant Jordi, quan vam dir, vinga, som-hi, i vam donar una mica el nostre acord perquè ens incorporessin a les llistes.
Què demanaries al conjunt de la ciutadania de Falset?
El primer de tot, una mica de comprensió. Ja sé que és molt fàcil dir-ho, eh? Però comprensió perquè, tot i que portem 7 mesos, doncs és evident que no tenim encara la suficient experiència com per fer les coses perfectes. Però ens hi estem aplicant, i perfectes segur que no les farem, però intentarem fer-les bé. I això és qüestió, espero, de pocs mesos. En aquests moments ja comencem a trobar-nos, crec que hem trobat ja el nostre lloc, i ara el que falta és acabar de trobar aquell punt de connexió entre el que ha de ser un ajuntament obert, participatiu, i la població, i el que és el poble, i el que és la ciutadania de Falset.
Parlant de participació, quina sol·licitud més estranya o extravagant t'han fet com a alcalde? Que tu consideres que és una miqueta així fora de to o de lloc o de... com a anècdota, vull dir, no, tampoc és qüestió de... És que o impossible, o impossible de fer.
Vale, impossible de fer, si te la diré.
Per exemple.
Si te la diré. I és canviar l'alcaldia durant uns mesos.
I això.
Molt bé.
No hagués sigut just amb la gent que ha votat. I això fa escassament, això va ser el 4 de gener.
Per on pot anar el futur de Falset? És un poble en progrés o no?
Mira, el futur de Falset passa, sobretot, al nostre criteri, per aprofitar l'oportunitat històrica que té Falset i el Priorat, que és, ja està molt dit, però per dit de vegades, potser pot perdre una mica de força. I en aquests moments hi ha encetats diversos projectes que, si són capaços de lligar-los amb el Consell Comarcal, penso que la comarca li pot donar una empenta molt important. Però molt important des d'un punt de vista de qualitat de vida, per un costat, d'aprofitar els recursos naturals, de paisatge, de el que és l'enoturisme, de lo que és realment, per què no, també, a part del vi, el gran producte que hi ha, els grans productes, com pot ser l'oli, sobretot, que també s'està treballant, i molt bé, a més, i doncs, la part que li correspon als fruits secs. Però jo, el futur de Falset, i no, per nosaltres no és un futur aïllat de la resta de la comarca. On anem de la mà de la comarca, que al final és complementària, tant com el seu patrimoni, la seva pròpia cultura, la seva història, i prescindint ja fins i tot del que els més, diríem, no sé si radicals, però sí convençuts de que el Priorat històric té molta més força que el que podria ser la resta de Priorat. Bueno, segurament tindrà la seva part de raó, no? Però jo penso que hem d'anar tots a una, i segur que el Priorat ho farà bé. I ho farà bé si som capaços en aquest moment de sumar forces. Per això abans, quan deia que val la pena que aprofitem el moment, és que val la pena que anem tots una miqueta de la mà. Ja sé que això sona potser com a molt ingenu, però si no ho fem així, novament, se'ns pot passar una oportunitat històrica que ja no sé si es pot tornar a repetir en el futur.
Hauríem de fer-ho a nivell local, això és també, clar.
Evidentment, a nivell local. Evidentment, a nivell local. I el tema, doncs, per la nostra part, encantats que fos així.
Abans l'Agustí et deia, doncs, quina idea més extravagant t'havien, o impossible t'havien demanat. Alguna idea que t'hagi donat algun ciutadà de Falset que diguis, ostres, és bona idea i això ho podríem portar a terme? O que t'hagi ajudat a agafar alguna decisió?
fas pensar.
Perquè suposo que la gent te para pel carrer i et comenta coses.
Però no solament pel carrer, en aquests moments, jo no pensava que, i sincerament és una altra de les meves experiències vitals, que vaig ajudar a conèixer molta gent del poble que jo, evidentment, no coneixia, i encara falta per conèixer moltíssima gent, i en aquests moments porto més de 130 entrevistes a l'Ajuntament, de la més diversa índole, des de la senyora gran que es preocupa perquè alguns nens li poden tirar pedres a casa seva, fins a la persona que sent sorolls al costat de casa seva i per tant demana aviam si algú pot tancar la porta aquella que està oberta des de fa molt de temps, hasta algú que em suggereix que tindríem de treure aquestes jardineres que hi ha al llarg del poble, que algunes d'elles realment estan francament molt deteriorades, i fins i tot que miris els carrers a veure què tal estan, de lo més divers. Però realment així com a molt, 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 que m'hagi sorprès molt, doncs tampoc.
Molt bé.
Quin somni tens tu, així com a alcalde, que creguis poguessis fer el poble, si no en 4 anys en 8, si és que tornen a llegir, o tornes a absentar, o...
El meu somni seria que la qualitat de vida de Falset estigués al nivell que li correspon, sobretot perquè les pròpies infraestructures locals, digue-li carrers, digue-li clavegram, això que no es veu, els carrers sí que es veuen, evidentment, però el que està per sota dels carrers, que penso que està força deteriorat, i ara estem fent un estudi per saber exactament el diagnòstic i veure exactament quines són les mesures finals que s'han de fer, la veritat és que m'agradaria molt poder veure que aquest poble hem sigut capaços de arreglar els carrers, de ficar les clavegueres en condicions, de que les canonades d'aigua no perdin el 50 o el 60% de l'aigua que circula per elles. Algú molt senzill, molt... Segurament això no és un gran projecte. Que els carrers estiguin nets i que tinguem uns jardins i uns espais que la gent gran pugui estar i que també els nens puguin jugar. Algú molt senzill, però...
Per finalitzar aquest apartat, què t'ha portat aquesta feina a nivell personal, la d'alcalde?
Abans dèiem, des d'un punt de vista de satisfacció personal per poder conèixer molta gent, compartir vivències amb molta gent, però a nivell personal, a nivell familiar, evidentment, estic veient que és un sacrifici important, sobretot perquè el temps que, fins ara o fins fa uns mesos dedicava a fer aquest esport que deies tu abans, que ara ho intento fer els caps de setmana, o de tant en tant, quan surto de la feina, en lloc de venir directament aquí, me vaig al gimnàs, suo una mica i arribo nou a l'Ajuntament. No? Tot aquest temps que li estic traient a la família, la veritat és que és la part, jo diria, que em costa més d'assumir.
Per acabar, deixa'm acabar amb una última pregunta, no? Tens alguna idea de cap on va tot aquest tema de l'Ajuntament, d'aquest món, la política local? Cap on creus que
anem? Com vols dir cap a on?
És a dir, abans comentaves que hi havia certs moviments així. Creus que anem cap a la tranquil·litat, anem cap a...
Jo per part meva...
Cap a la bona d'allò, cap a la bona harmonia...
Jo per part meva... Per part meva ja... T'avanço que no tinc la mínima intenció de perdre ni temps ni energies amb disputes i picabaralles inútils i absurdes. Per tant,
és la teva part, que és la que ens interessa avui. Molt bé. Si et sembla, entrarem ja al tercer apartat, al tercer perfil, que és el perfil humà. En aquest perfil el que fem és preguntes molt breus, molt breus, amb respostes encara de més breus, si és possible. No? En tot cas, com que és una bateria de preguntes, doncs moltes vegades potser pots quedar així una mica sobtat, doncs també podem dir passem i endavant.
Vale, no? Vale.
El millor moment del dia?
Quan m'aixeco al dematí.
I un dia rodó?
Acostumen a ser els dissabtes.
I què podria ser un dia dolent per tu?
Pues mira, un dia, com no fa massa, vaig tenir algun que des de les 7 del matí que vaig sortir de casa fins a quarts d'11 de la nit vaig estar en tensió absolutament tot el dia.
Una bona notícia?
Ai, hi ha tantes que m'agradarien que no sabria dir-te. Però doncs,
digues.
Sí, no, des d'un punt de vista local, d'Ajuntament, que jo penso que és la part que m'agradaria més, realment que ens toqués la loteria falset, perquè així segurament les coses que s'han de fer serien més fàcils de fer.
Un viatge per recomanar?
Les Illes Gregues.
I un lloc per viure?
A part de Falset.
Bueno, està clar.
A part del Priorat, vull dir, perquè si no puntualitzem. Doncs per què no un lloc de costa? A mi Vilanova em va agradar molt. Ho recomano.
I un lloc per oblidar?
Per oblidar per alguna experiència
sí,
negativa? No, 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 no. No tinc cap especial. Eh?
Quines tres coses t'emportaries a una illa deserta? Pregunta tòpica.
Jolín. Però que no me l'he plantejada mai, eh?
La senyora,
també. Bueno, està clar, haig de dir per descomptat, si fos possible, la família, no? Necessito música. M'agrada la música.
Si et perds, que et busqui, no.
És que no tinc intenció de perdre'm, eh?
Bueno, però a vegades passa.
Però si pots ser al costat del mar.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
Moltes tonteries. Però a part d'això, pues, no sé, potser fer 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornada per estar mitja hora o una hora amb la persona que estimes.
Ens podries dir o confessar alguna mania, confessable, evidentment, que tinguessis o que tens?
L'ordre, tot i que sóc bastant desordenat, que és curiós.
Un color que t'agradi?
Per què no, el vermell, ben intens, a més a més.
El teu menjar preferit?
Qualsevol menjar que estigui ben cuinat.
I un llibre que recomanaries la seva lectura?
El niño del pijama de rayas.
I un llibre per tornar a llegir?
A mi m'agrada molt perquè abans quan comentaves el tema dels estudis i tal no he acabat. Al final, dintre de la feina, he tingut de fer diversos màsters i hi ha alguns llibres d'aquests que escriuen aquests gurús i mestres del management i tota aquesta història que es diu Borja i Maquiavelo, que realment és genial perquè veus les contradiccions però també la proximitat dels dos personatges. Per tant, aquest, si jo el tingués de tornar si pogués el tornar a llegir, és que no el tinc, el vaig deixar i no me l'han tornat.
Un llibre que no hagis pogut acabar?
El Quijote.
Jo pots dir-me igual perquè
sí, vale, el Quijote, eh? He començat com a 33.000 sí. Vegades i no sóc capaç de passar de la meitat.
Un cantant o un grup musical que t'agradi especialment?
Uf, és complicat perquè tot. El Sabina, per exemple, doncs és un cantant que suposo que per l'edat, doncs mira, m'agrada molt.
Una pel·lícula per veure?
Haig de reconèixer que no vaig gaire sovint al cinema, i menys en els darrers temps, i les que vaig a veure habitualment són infantils. Puc parlar de les Rec 2, de les Rec 3, de tot el que vulguis. Però,
bueno, però a vegades tenen tot... missatge, aquestes de dibuixets.
Sí, que sí. Però clar, bueno, l'última va ser de la vella aquesta que es diu...
La Deep Movie.
Exactament, no? I aquesta tenia missatge, evidentment.
Sí, sí.
Està molt bé.
Sí, sí. Jo m'hi trobo identificat amb això que dius, sí. No? Quina ha estat la teva última descoberta?
Que tot i no haver estat mai en una llista, pues, de vegades el morir d'èxit també pot succeir.
I de què ets fan? De què? O de...
O de qui?
De la vida, sincerament.
Molt bé.
I abans d'acabar, demana un desig.
Potser sóc una mica cursi, no?
No.
Però bueno, ja no ve d'aquí. Eh? Suposo que després de la foto que... o de la despullada que estem fent aquí, ja no vindré d'aquí. La veritat és que m'agradaria que realment la gent de Falset fossin capaços entre tots de cohesionar-nos per tirar endavant aquest poble que s'ho mereix. I sobretot pel futur que té. i si fossin capaços de lluitar amb la mateixa direcció, de treballar amb la mateixa direcció, estic convençut de que podia ser un dels pobles més en els que es pogués viure més bé, no sé si de Catalunya, però des de luego d'una bona part de la província de Tarragona, sí.
Doncs molt bé, amb aquesta pregunta quasi que arribem al final de... ja hem conegut una miqueta els perfils del Jesús Torralba.
I fins aquí aquest espai Perfils a Ràdio Falset aquest mes de febrer.
Us esperem el proper mes amb un nou personatge, que serà l'Eduard Pellejà, que és secretari general del Medi Ambient i Habitatge i que és fill de Capçanes.
Si voleu fer-nos arribar preguntes als pròxims convidats, o podeu fer a través del correu electrònic tv@radiofalset.cat i us inclourem en el perfil que ens digueu.
Volem la vostra participació activa, també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa o proposant-nos possibles convidats.
I ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 2 del migdia.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Masí, el Miquel Giné i la Montse Mateos.
El control tècnic avui el Toni Escoda, sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el nostre agraïment més sincer, el convidat d'avui, el Jesús Torralba.
I abans d'acomiadar-nos, ens hauries de dir una cançó que haguis triat i una que ens expliquis el perquè d'aquesta cançó.
El cant dels ocells, perquè em porta records de quan jo era molt jovenet i realment lluitar per la democràcia era un repte i era una il·lusió que tenia molta gent jove d'aquella època.
Doncs molt bé, gràcies i adéu-siau.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Moltes gràcies per tindre't aquí i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres, fins aviat.